Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. I el tindrem obert fins les 12, el dia que Florentino Pérez hauria guanyat les eleccions a la presidència del Madrid i continuarà sent president blanc. Encara s'està fent el recompte, però ara mateix els resultats que de moment tenen a Valdebebas és que Florentino hauria obtingut un 70% dels vots per contra el 30% d'Enrique Riquelme. Hi ha certa polèmica, hi ha hagut certa polèmica amb el vot per correu, sembla que s'han hagut d'anul·lar alguns centenars de vots per correu, però a Madrid a aquesta hora tothom dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme. Ara hi anem. A Madrid. També aquesta nit la penya s'ha classificat per les semifinals de l'ACB després de guanyar a Vitoria a la pista del Baskonia. Baskonia 88, Joventut Badalona 96. Gran partit de la penya de Dani Miret, que ha remuntat l'eliminatòria contra el Baskonia amb un Ricky Rubio platòric i que jugarà a les semifinals de l'ACB 3 anys després. Aquesta vegada contra el València de Pedro Martínez. La penya tindrà el factor pista en contra. Les semifinals de l'ACB també la jugarà el Barça, que hi va guanyar la pista de Lucan Múrcia, i la jugarà contra el Tenerife, que ahir, per sorpresa, va eliminar el Madrid a Madrid. Les semifinals de l'ACB jugant a 5 partits, no com els quarts de final, que han estat de 3 partits. El primer, dimarts, Barça-Tenerife al Palau Laugrana. El Barça té el factor pista a favor. Dimecres començarà la penya a la pista del València. D'aquí 4 dies comença el Mundial. Ja sabeu que el Club de la Mitjanit obrirà cada nit a les 11 durant el Mundial, de dilluns a diumenge, totes les nits de Mundial. La majoria de seleccions ja són als Estats Units, a Mèxic i a Canadà. La selecció espanyola amb els 8 jugadors del Barça és a Puebla, on la matinada de dilluns a dimarts jugarà l'última amistosa preparació abans del Mundial contra el Perú. I atenció, perquè fa unes hores Lamine Yamal ha explicat el misteri de l'embenatge a la mà dreta, de per què fa més d'una temporada que acostuma a jugar amb la mà dreta embenada. Ara ho descobrim. En un dels amistosos que s'han jugat avui, el Dinamarca-Ucraïna, entre dues seleccions que no jugaran al Mundial, s'ha viscut una escena dramàtica. El danès Eriksen s'ha tornat a desplomar sobre el terreny de joc. Recordeu que fa uns anys, en un partit de l'Eurocopa del 2021, Eriksen es va desplomar a mig del camp per un problema cardíac, va salvar la vida de miracle, va poder tornar a jugar a futbol, està jugant a futbol encara, i avui ha donat un altre ensurt. La Federació Danesa, però, ha informat ràpidament que Eriksen s'ha recuperat bé, té consciència i es troba més o menys bé. Per sort. Al Barça, les últimes hores, hem sentit Bernardo Silva. El portuguès diu que té algunes opcions de futur i que es decidirà per l'equip que realment el vulgui. Després intentem interpretar i posar context el que ha volgut dir Bernardo Silva. A l'Espanyol aquest cap de setmana hem sentit Monchi, el nou director esportiu blanc i blau, en una entrevista molt interessant al Tot Gira amb el David Clubés i el Sergi Andreu. Després el sentim, a Monchi. Temps de play-off en totes les competicions. Play-off d'ascens a segona. L'Europa ha perdut a la pròrroga a Balaïdos contra el Celta Fortuna per 3-2 i ha caigut eliminat a les portes de la final. La final sí que la jugarà el Sabadell, que divendres va remuntar la nova Creu Alta contra el Madrid-Castella. El Sabadell jugarà aquesta final d'ascens amb el factor camp a favor contra el Zamora, que ha eliminat també amb remuntada aquesta tarda el filial del Villarreal. En el play-off d'ascens a segona federació, el Badalona ha aconseguit remuntar contra el Cornellà, ha guanyat 3-0 a l'anada, el Cornellà havia guanyat 4-1 i ara el Badalona ha de jugar la final per jugar a segona federació. I en els fantàstics play-off d'ascens a primera, avui s'acaba de jugar a Les Palmes 0, Màlaga 1. Ahir, Castelló 1, Almeria 0. La tornada d'aquestes semifinals es jugaran dimarts a Almeria i dimecres a Màlaga. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 7 de juny. Falta 4 dies perquè comenci el Mundial. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu la ràdio i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A veure, tres coses. Uri, l'Almeria va empatar al camp del
1-1.
Castelló, 1-1, crec que havia dit 1-0, i no. Castelló 1, Almeria 1. El dimecres, el dimarts, a Almeria la tornada. L'Almeria de Rubi, que té força bé per passar a la final del play-off. I fa una estona acabat en Les Palmes 0, Màlaga 1. Sony, la veu la tens una mica malmesa.
Sí, no hem passat un bon cap de setmana.
A veure, has de marxar al Mundial, és dimarts que marxes.
No, sí, resistirà.
Ah, jo pensava que era la primavera, divendres, això.
Ah?
Digues, no, és que el primavera ja no em trobava bé i no vaig poder veure The Cure, de fet.
Molt bé. I també hi ha el Sergi Andreu, que està nit amb nosaltres. Sergi, bona nit.
Què tal, Sergi, bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, Zverev ha trencat per fi la seva maledicció amb els grans slams. Als 29 anys, l'Alemanya és el nou campió de Roland Garros.
Sí, ja té el primer gran slam després d'haver perdut les tres finals anteriors de gran slam. Ha guanyat a París davant de l'italià Covoli en 5 sets. Ahir, victòria catalana al quadre de dobles, Granollers-Ceballos, tercer gran slam per la parella i el segon consecutiu a París. I el quadre femení, la campiona aquest cap de setmana, és la russa Andreeva, que es va imposar la polonesa Schwalinska en 2 sets.
Avui la final masculina entre Zverev i Covoli, la veritat és que ha estat d'un altre nivell. Sí. Inferior al que estem acostumats. Motos, Marc Márquez ha guanyat a Hongria.
El Tro ha aconseguit la primera victòria d'un gran premi aquesta temporada, la número 100 de la seva carrera. Només hi ha 3 pilots, comptant-lo a ell, que hagin aconseguit o hagin arribat al 100. Agostini, 122, Rossi, 115, ell, 100. A la general, Márquez és 5è, amb 108 punts, Bezzecchi, líder, amb 180.
O sigui, 72 punts, sí. La diferència entre el líder, Bezzecchi, i Marc Márquez. Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva 5è victòria per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya el cap de setmana que ve.
El cap de setmana vinent, al circuit hi haurà Fórmula 1. El Barça d'en Vol s'ha endut una nova final de Copa sense gaire història.
De forma implacable, guanyet de 20. 17-37 davant del Bidasoa, 30a Copa pel Barça, 13a consecutiva, tot això una setmana de la gran Final Four de la Champions a Colònia.
L'Igualada i el Barça necessitaran el 5è partit per saber qui dels dos juga a la final de l'Hockey Lliga.
En el quart partit, els de l'Anoia han guanyat 2-1 i empaten la sèrie de semis a 2 victòries. En principi, el 5è partit serà dimecres, del Palau Blaugrana. Dic en principi, hi havia una mica d'enrenou amb el calendari i els horaris del Palau. Bé, a l'altre semi, eliminació del Calafell, que ha perdut en el quart partit 3-4 davant del Liceu.
Més bàsquet, un altre de bàsquet. El Coruña ha aconseguit l'ascens a l'ACB contra l'Estudiantes.
Sí, de 3 a la pròrroga ha guanyat l'equip gallec davant de l'Estudiantes 97-100.
L'Estudiantes continuarà a l'Alep, un històric que ja fa anys que no juga a l'ACB. I avui s'ha disputat l'última etapa del Giro d'Itàlia femení.
I se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering, que li ha rebassat el liderat a la seva compatriota Anna van der Breggen en l'última etapa de mitja muntanya, quan defensava Van der Breggen 49 segons de marge.
Demi Vollering, màglia rosa final al Giro d'Itàlia femení. Guanyadora a Itàlia neerlandesa. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Notícia d'aquesta nit, a aquesta hora, Madrid estan fent el recompte dels vots a les eleccions al Real Madrid i Florentino Pérez, ja es pot dir, ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Em sembla que al voltant d'un 70% dels socis del Madrid han donat suport al fins ara president i que continuarà sent-ho, Florentino Pérez, per davant d'un 30% a Enrique Riquelme. Hi ha hagut una mica de mala maró amb els vots per correu, s'han hagut d'anul·lar alguns centenars, uns 500, i ara mateix el que podem fer és connectar amb Valdebebas, que és on s'han fet les votacions i on s'està fent el recompte, on hi ha el Sebas Guim. Sebas, bona nit.
Bona nit, Xavi. Sí, ja tenim pràcticament confirmat, a falta de confirmació oficial, tindríem nou guanyador d'aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. Novetat, Florentino Pérez segueix sent president.
Per on va el recompte? Quin percentatge de vots s'ha escrutat ja?
La Junta Electoral no està comunicant de forma oficial això. Cal remarcar-ho, que aquestes informacions que has donat o que donaré jo ara s'han d'agafar una mica amb pinces, però amb un 75% del vot escrutat, la victòria seria per a Florentino Pérez, amb un 65-35, una miqueta més baix del que donaves, però, esclar, de moment això són filtracions, no són dades oficials de la Junta Electoral, que no ha comunicat res més enllà de la participació a les 5 de la tarda, que era una alta participació per a aquests comicis després de 20 anys que el soci del Real Madrid no acudia a les urnes. Ho ha fet avui amb el vot per correu i el que s'ha escoltat fins ara, recordem, 75%, 65% a favor de Florentino Pérez i un 35%, déu-n'hi-do, per Enrique Riquelme.
Això és oficiós, eh? Insistim en això que explica el Sebastián, que és important, perquè de moment no hi ha dades oficials. El dia que vam seguir les eleccions del Barça sí que l'escrutini anava avançant a poc a poc i les dades eren oficials. Avui no, eh, Sebas? Això són, de moment, informacions periodístiques i falta saber el resultat final i la quantitat de socis del Madrid que han anat a votar. Això tampoc no tenim la dada definitiva.
No, sorprèn, perquè sí que havien comunicat que anunciarien les dades de participació a la una del migdia, que era un 17% de participants, després de 4 hores de votacions obertes, i després a les 5 de la tarda, que ha sortit aquest poc més de 30%, però sorprèn que a les 8 de la tarda doncs, no hagi sortit ningú a comunicar si era un 70 o un 80% dels 75.000 socis que estaven cridats a les urnes. A partir d'aquí, la resta han estat filtracions. El Real Madrid oficialment no ha comunicat encara res, però les dades que tenim ara mateix, després de tota la polèmica que ha girat al voltant del vot per correu, inicialment eren 400 vots per correu que han estat impugnats per la candidatura d'Enrique Riquelme per un doble segell a l'hora d'enviar aquests vots a correus, i uns 400 que després sembla que s'han ampliat a 600 vots més, és a dir, estaríem parlant d'uns 1.000 vots per correu irregulars que han fet ralentir una mica doncs, aquest procediment de l'escrutini per no tenir ara, a les 11 i 12 de la nit, doncs, un guanyador oficial d'aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. De la resta, juntament amb els vots per correu en els quals ha estat clarament superior Florentino Pérez, estaríem parlant que hi ha aproximadament uns 5.000, entre 4 i 5.000 vots, i un 80% dels votants ha decidit optar per l'opció de Florentino Pérez, doncs s'ha reduït moltíssim aquesta diferència en el vot presencial, en el vot al llarg de la jornada d'avui a la Ciutat Esportiva de Valdebebas, perquè ara ens trobem en la situació d'aquest 65-35 per a Florentino Pérez.
I en números globals, o sigui, 65%, 35%, aquestes informacions que us arriben a Valdebebas, Sebas, fixen ja la quantitat global de vots que ha tingut Florentino i la que ha tingut Enrique Riquelme?
No ens arriben. A nivell global no ens arriben. Sí que hi ha diferents xifres de taula per taula. Han sortit algunes taules, la número 1, la número 20, la número 14, i els vots són, doncs, escadussers, no? Són de xifres al voltant de 450 per 200 o 360 per 180, però, esclar, aquestes xifres, diguem que no són prou significatives, i aquí al nivell global doncs parla d'aquest 60 fa una estona 70%, ara 65% a favor de Florentino.
I sabeu més o menys a quina hora això pot ser oficial? Us han donat alguna pista?
En menys d'una hora la Junta Electoral confia tenir-ho tot acabat, un cop que s'han resolt els problemes amb el vot per córrer. Nosaltres ara ens trobem no a Valdebebas, on allò està tancat amb pany i forrellat i només hi entren empleats del club. Estem a la seu de final de campanya de Florentino Pérez, on s'espera que el encara president del Real Madrid, perquè a diferència del Barça, el president vigent no ha de deixar de ser-ho per presentar a les eleccions, doncs Florentino Pérez comparegui aquí per parlar amb els aficionats i aquells socis que l'han votat avui i que previsiblement el conduiran a 4 anys més de florentinisme a la poltrona del Bernabéu.
On és aquesta seu, Sebas?
A l'hotel Eurobuilding, que és a poc menys de 400-500 metres de l'estadi Bernabéu.
Sí, sí, sí. Conec la zona. És sorprenent que ara mateix, nit electoral, al Real Madrid, al seu canal de televisió oficial, a Real Madrid Televisió, estiguin fent la repetició de la final de la quinzena Copa d'Europa contra el Dortmund de fa 2 o 3 anys.
Bé, han estat moltes hores de jornada, moltes hores de directes, i si no han d'informar d'una dada definitiva, doncs mira, posen això com podrien posar una pel·lícula del Far West, ja, no? Però
a mi em sorprèn. Sebas, gràcies per explicar-nos tot plegat. Es dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez. És impossible, oi, que hi hagi que es capgiri aquest pronòstic?
Jo crec que és absolutament impossible, però també et dic que si el vot per correu, si és cert que les informacions que diuen que ha guanyat Florentino en el vot per correu per un 80-20, el fet que ara puguem estar parlant d'aquest 65-35 vol dir que les eleccions a peu dret, a peu d'urna, doncs han estat moltíssim més ajustades del que ningú es podia imaginar fa 2 setmanes quan Florentino, o fa 3 setmanes quan Florentino Pérez va dir allò d'aquell aficionat del Real Madrid, empresari amb accent mexicà. No coneixia ningú fa 3 setmanes Enrique Riquelme, més enllà de ser un empresari, jove empresari d'èxit. Doncs 2-3 setmanes després, al final de les eleccions, doncs sembla que s'ha constituït en una oposició que en els últims 20 anys Florentino Pérez no ha tingut, i això canvia una miqueta doncs les regles del joc o el devenir dels pròxims 4 anys de presidència de Florentino, que sens dubte no seran els mateixos 4 anys que els que ha tingut els últims anys després d'unes eleccions en què ningú s'hi presentava i el soci no podia anar a votar.
Gràcies, Sebas. Estem en contacte.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Us sorprèn, Uri, Sònia, Jordi, Ricard, que el marge no sigui tan ampli, 65-35?
Sí, finalment 65-35, em sorprèn una mica i demostra un vot de càstig important per Florentino. Perquè és evident, ara ho explicava el Sebas, no?, que al final Enrique Riquelme, hi ha molta gent a Madrid que no sap qui és, des de fa 3 setmanes que és una mica conegut, i al final eren unes eleccions que eren o Florentino sí o Florentino no. I a mi em sembla que tenir un 35% en contra és un vot de càstig molt important, i això el que fa, també com explicava el Sebas, no?, que a partir d'ara Florentino, com aquest any no li vagin molt bé les coses, la gent ja no començarà a criticar jugadors i entrenadors. Vull dir que la gent ja el criticarà ja directament amb ell,
ja
però el focus anirà molt més amb ell. Per tant, jo crec que Florentino, si no guanya aquest any, jo crec que li queda poca durada a la presidència del Madrid.
A veure.
Amb els noms que ha apostat, va, és que no puc parlar gaire,
Costa,
però vaja, que amb els noms... amb els noms que ha apostat Riquelme aquesta setmana, jo imaginava que aniria una mica més ajustat del que inicialment es preveia, però vaja, tot així és un ampli marge per Florentino.
Jo estic bastant d'acord amb la Sònia. El vot de càstig que diu l'Uri és evident, però és que després de 2 anys en blanc i sobretot després de la imatge que va donar Florentino en la famosa ja roda de premsa de... Bé, a mi em va transmetre la sensació d'una persona, un historial increïble però molt gastada, i vaja, jo no sé si voldria que el president del meu club estigués en aquestes condicions, per més que pugui mostrar un full de serveis escandalós. Jo crec que té 7 Champions, si no m'equivoco, al palmarès. Però vaja, vist des de la nostra òptica, a mi em sembla que és bona notícia que el Madrid canviïn més aviat poques coses, per més que a mi Riquelme tampoc no m'ha emocionat. Jo crec que he intentat forçar la màquina, però molt poc concret tot plegat. Fitxaré Haaland...
I el tema Klopp, que no, volem fitxar Klopp i treballar una nota de premsa una mica ridícula, clar, jo vull fitxar...
Clar, no, dilluns, si guanyem dilluns, Raül s'asseurà amb Klopp. Escolti, què vol dir això? Vull dir que bé, jo crec que era la traca final a una campanya electoral que és poc edificant pel madridisme, i insisteixo, vist des de la nostra òptica, doncs ja va bé.
Ricard, a mi em sembla que tu creus que la victòria de Florentino no és dolenta per al Barça.
Com em coneixes, eh?
Sí, home.
Sí, no t'ho negaré, no. Jo no tinc la sensació que Enrique Riquelme ha fet una bona campanya. O sigui, des del punt de vista de que, jo és que fa 15 dies no sabia qui era aquest senyor. O sigui, ha tingut una campanya curtíssima i s'ha posicionat com a alternativa a Florentino en 4 dies. Com diu l'Oriol, comença una nova... un nou trajecte ara. Normalment, per que faci això, ha de ser una campanya poc edificant. És a dir, ningú amb una campanya molt edificant i coherent és capaç de fer un salt de qualitat com aquest d'Enrique Riquelme des del punt de vista popular. Bé, caldria anar a buscar la porta i David Beckham. Vull dir, si tu has de remar molt per intentar apropar-te al poder... has de fer servir tot, i més amb aquestes minicampanyes, que clar, aquí a Can Barça hi ha candidats que treballen durant anys per tenir un nivell de popularitat per poder competir unes eleccions. Estem parlant de dos universos diferents, no? I aquest senyor en una setmana s'ha situat aquí i ha acceptat aquest vot de càstig que era evident que el madridisme li presentaria a Florentino. Però vaja, el que ens imaginàvem, no? Potser... amb una diferència, jo m'esperava més diferència. Jo pensava que el florentinisme i el madridisme anaven més de la mà del que significa aquests resultats, tot i que s'han de confirmar i tot i que és veritat que les últimes aparicions, com diu el Jordi de Florentino, és que fa la sensació que l'oposició se l'ha fet a ell mateix, no?
A veure, continuem pendent del resultat final de les eleccions del Madrid. Ja heu sentit el Sebas Guim, es dona per feta gairebé ja de manera definitiva la victòria de Florentino Pérez, però no hi ha cap dada oficial i fins aquí uns minuts, potser una miqueta abans de la mitjanit, no sabrem exactament el resultat oficial i definitiu d'aquestes eleccions a la presidència del Madrid entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Estem pendents de Madrid. L'altra gran notícia de la nit és la penya, perquè el Joventut de Badalona s'ha classificat per jugar a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a la pista del Baskonia a victòria importantíssima. La penya ha guanyat de 8, 88 a 96, un gran partit. La penya jugarà a les semifinals de l'ACB contra el València i el Barça, que ahir es va classificar guanyant a Múrcia, la jugarà contra el Tenerife, que es va carregar el Madrid, per sorpresa. Ernest Macià, bona nit.
Bona nit, Xavi.
A veure, avui la penya ha fet un partidàs i és semifinalista de l'ACB. Te l'esperaves aquesta, tu?
Sí, aquesta sí. De fet, quan ha començat la transmissió ho hem dit tots. Creiem que avui la penya passarà. Evidentment, la bola de vidre no la teníem, però si ens guiàvem per les sensacions, per com s'havia perdut el primer partit i per com s'havia guanyat en el segon, podia passar. I ha passat, doncs, que, evidentment, la penya ha fet un partidàs amb molta prestància i que el Baskonia s'ha anat diluint o s'ha anat estressant a mesura que veia que no podia fer valer el seu factor camp.
I el Dani Mirés, l'entrenador de la penya, se l'esperava. Dani, bona nit.
Molt bones. Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
I heu fet un partidàs, us ha sortit tot rodó, semblava... heu després una sensació de control absoluta?
Sí, la veritat és que els nostres bases avui han estat increïbles, dominant els parcials i dominant el que volíem i col·locant a la gent i defensant. Hem fet moltes coses bé, hem tingut encert, perquè no som un equip que des de la línia 3 brilli com avui, però avui hem tingut un percentatge altíssim de tirs que volíem, no? I de jugar com volíem. I penso, doncs, que aquests partits, treure un anàlisi d'algú concret és difícil, perquè has d'estar molt bé en molts factors. Defensivament penso que hem estat millor que en atac, gairebé excel·lents. Hem fet una feina comunicativa de canvi de xip, de sacrifici top, i supercontents. I ara jo el primer necessito disfrutar d'aquest pas que hem fet, perquè la veritat és que aquesta temporada hem aconseguit moltes coses i li donarem a la nostra afició unes semifinals on hem de acabar fort i hem d'acabar donant una altra vegada el nostre 100% creient-hi. Tenim l'oportunitat de jugar unes semifinals i això no passa sovint i hem de creure-hi.
Està per sobre, les semifinals de la CB estan per sobre de les expectatives que solament teníeu quan va començar la temporada.
Vam començar la temporada i havíem de veure moltes coses, una d'elles com estava el Ricky, no? Perquè evidentment ara s'ha vist que físicament i ha disfrutat molt i hem tingut un base en un prime d'un nivell estratosfèric, però això necessitàvem el pas del temps per anar veient l'equip que havíem construït, si les peces connectaven de la manera adequada, que això és el més difícil de tot, trobar les persones que connectin, que tothom faci el seu rol, i ho hem aconseguit.
Sense aquest nivell de Ricky Rubio seria difícil pensar que la penya arribaria a jugar a les semifinals de la CB?
Sí, avui necessitàvem que el Ricky fes un molt bon partit. En el bàsquet ja no guanyes perquè tinguis un jugador diferencial, sinó perquè aquest jugador doncs, fa funcionar un equip i l'equip hi treballa, no? Però realment avui el Ricky ha estat estratosfèric, però l'Adam Hanga, per exemple, també ha sigut molt important.
Ernest, si vols preguntar alguna cosa al Dani Miret?
Doncs si aquest València és un equip guanyable, i si és que sí, com?
És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem, i creurem. No sé quantes, no sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Però el bàsquet no són números, amb la qual cosa, si ho baséssim tot en una decisió lògica i científica, molt poques. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més, i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip. Així que, com he dit, a partir de demà al matí a buscar solucions per igualar-ho al màxim i per donar les eines perquè els jugadors ho donaran tot.
Dani, més enllà de la semifinal, per tu ara mateix el València de Pedro Martínez és el gran favorit per guanyar l'ACB?
No ho sé. Probablement sobre el paper sí, però ara mateix penso que els quatre equips tenim opcions i això són les semifinals. Crec que tots els equips que hem arribat fins aquí mereixem estar respectats pel mateix patró.
Dani, als quarts de final 3 de 4 heu passat amb el factor pista en contra. Això segurament té a veure una mica amb el fet que l'eliminatòria és el millor de 3 partits i no a 5. Tu creus que això es mantindrà en el futur o ho voldran canviar?
No ho sé. Jo l'any passat, i penso el mateix, l'any passat vam viure 3 dies de playoff a la penya, perquè vam perdre 2-0 amb Tenerife, i penso que és el millor moment de l'any. Vull dir, hi ha la Copa del Rei i hi ha el play-off com a grans moments de l'any. Llavors, és una lliga regular molt llarga. Crec que la gent i els equips i els jugadors, un sistema on el play-off es pogués allargar per dates, crec que és millor per tothom. Tot i que, honestament, a nosaltres el poder guanyar un equip d'Eurolliga és més fàcil fer-ho a 3 partits. Clar. Però és que jo penso en el que és el millor pel bàsquet, vull dir, per la competició, amb la qual cosa jo sóc partidari de fer-ho a 5.
Gràcies, Dani. Enhorabona per classificar-vos per les semifinals de l'ACB i molta sort contra el València en aquesta sèrie que començareu dimecres.
Moltes gràcies.
Ernest, molt ràpid, la penya i el Barça jugarà les semifinals de l'ACB, el Barça contra el València, el Barça contra el Tenerife amb el factor pista a favor, la penya contra el València, ara ho comentàvem, amb el factor pista en contra. Opcions per la penya, Dani Minet deia, no sé si el 10 o el 20%. Tu com ho veus?
Sí, sí, jo com el Dani Miret, és a dir, si som racionals, el València està a un altre nivell. Ara bé, tot depèn de la química que la penya sigui capaç de provocar en el rival. Aquí la penya ha desquiciat el Baskonia. Jo crec que el València és un equip menys anàrquic, però tot i així, sí, el València té un pes que té el factor camp i té 2 partits a casa que ha de guanyar. Per tant, la pressió, de moment, la tenen ells.
I per al Barça contra el Tenerife, com ho veus?
Sí, home, jo crec que el Barça pot passar a la final, però segurament no serà un 3-0 ni un 3-1. Per tant, hi haurà emoció, jo crec que el Tenerife és un equipàs i que sap gestionar, és com la penya, té molt bon criteri, llegeix bé els partits i el Barça no va tan sobrat com per pensar que una relliscada el primer o el segon dia no els pot tenir i, per tant, anem a ser prudents, però jo crec que sí, el Barça jo el veig a la final.
Agenda de partits?
Doncs mira, això comença dimarts, demà festa, tothom respira una mica i de cara a dimarts comença la sèrie del Barça, el Barça jugarà en dies parells, és a dir, dimarts, dijous i dissabte a Tenerife, i la penya, tots a les 8, i la penya dimecres, divendres i diumenge. Si calguessin quarts partits, ens n'anem a la setmana que ve ja.
La penya comença dimecres a València, divendres també a València i diumenge a Badalona a les 8. Gràcies, Ernest!
Que vagi bé, Xavi.
L'Ernest Macià, que encara és a Victòria. Marxem un moment i quan tornem refresquem com està el tema de les eleccions al Madrid. Sembla que ha guanyat Florentino Pérez, amb cert marge, potser no tant com alguns es pensaven, però ha guanyat amb marge. I sabrem per què Lamine Yamal ha jugat amb la mà embenada més d'una temporada. Ara tornem.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit, un 2:15 i 2 minuts de 12 de la nit. Hi ha l'Oriol Domènech, la Sonia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha el Sergi Andreu. Ens està esperant més gent. És la nit que, en principi, el Florentino Pérez ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Sergi Andreu, tenim alguna novetat d'última hora?
Carrega't de paciència, Xavi, perquè, mira, llegint una piulada, per exemple, d'un periodista del diari AS, Sergio López explica, fa 5 minuts, diu, a aquesta hora hi ha 7 taules, 7 meses electorals tancades de 60. Per tant, en queden 53 per recomptar. Diu, la nit va per llarg.
Per molt llarg, sí. O sigui, a les 12 no ho tindrem
no,
fet.
Res, no, res.
I mentrestant a Real Madrid Televisió...
Han canviat la final Lumena, de Champions, ara.
Què ens estan
ara,
oferint?
La sèptima, ara.
La final de la, sèptima, de, eh? Del gol de Zidane, no?
No, el gol de Mijatovic. El gol de Mijatovic,
sí.
L'any 98 a l'Amsterdam de Marena. Doncs mira, nit electoral a Real Madrid Televisió. Futbol vintage. És curiós, és curiós. A veure, ara parlem del Mundial i de Bernardo Silva i de la Minya Mal, però abans, el Barça d'handbol, que en una setmana pot estar celebrant la Champions a Colònia i que avui, com era de preveure, ha guanyat la Copa amb solvència 37-17 a la final contra el Bidasoa, una final que s'ha jugat a Alacant, i a Alacant encara hi és el Sergi Camps, que ha seguit la Copa aquest cap de setmana. Sergi, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Era d'esperar que el Barça d'handbol guanyés la Copa, l'ha guanyat fàcil contra el Bidasoa.
Sí, 37-17, i la clau del partit ha estat els primers minuts de partit, parcial inicial de 0-7, de 7-0, i el Bidasoa, que no ha marcat el primer gol fins al minut 11 de partit, gran defensa de l'equip de Carlos Ortega, que ha deixat dada i beneïda aquesta final els primers minuts de partit.
L'han celebrat molt, un cop l'han guanyat, el protocol de la celebració de l'entrega del trofeu, i certa eufòria entre els jugadors del Barça.
Sí. Sempre se celebren molt els títols a Camp Barça d'handbol, encara que semblin que són fàcils de guanyar, i el capità, que em sembla que d'aquí uns moments el podem saludar, ha tingut un gest que té habitualment, que és deixar que un altre company aixequi el títol.
A qui li ha tocat avui?
Adrián Sola, un dels joves de l'equip.
El capità és Dicamem. Dica, bona nit.
Hola, buenas noches.
Per què Adrián Sola?
Bueno, porque es el más joven. Suelo hacer esto casi siempre. A mí me hubiera gustado tener algo así de joven, o sea que entiendo que es bonito y ya está.
Y la semana que ve a Colonia, con guanyeu la Champions, aquí li cedirás. ¿O no li cedirás a ningú?
Bueno, no, sí, yo creo que al ser champion, primero por protocolo lo tengo que hacer yo.
Ah.
Y después, seguramente, si los que se van, La levantaran també, seguro.
Us l'heu pres aquesta copa com una bona oportunitat per preparar bé la Champions o només pensàveu en guanyar el títol?
No, sí, hay un poco de los dos. Obviamente el objetivo primero es ganar la copa, pero son partidos que siempre nos van bien antes de la Final Four para coger confianza, para coger ritmo. Y bueno, yo creo que la engaña un poco este partido porque parece que es fácil, ¿no? Ganando de 20, pero es que hemos jugado contra un muy buen equipo de Bidasoa. Hoy estuvimos también muy bien y hay que seguir así.
Escolta, ¿cuándo marcheu a Colònia?
Normalmente el jueves.
El dijous, jugueu dissabte a les 5 contra l'Alborg. Els detalls de la Final Four es poden controlar o són incontrolables?
Bueno, hay algunos que sí y otros que no puedes controlar, ¿no? Yo creo que el año pasado en la semifinal tuvimos mala suerte. Ha habido dos minutos que, bueno, lo han jugado bien, pero el segundo de Aitor pues ha sido que ha resbalado. Le ha dado en el pie del atacante y se han salido dos minutos. Y bueno, pues esto es algo que no puedes controlar, porque lo podemos hacer muy bien también y ya está, no, hay que tirar adelante e intentar ganar.
Sergi, què m'he deixat de preguntar?
Doncs mira, deixa'm preguntar-li al Dica per l'Emil Nielsen, el millor porter del món, que acaba la seva etapa amb el Barça jugant aquesta Final Four, després marxa al Vesprem, i preguntar-li al Dica doncs, si el veu especialment motivat.
Sí, no, está el tío muy motivado porque es su última aquí con el Barça y seguro que quiere dejar su nombre ahí arriba, aunque ya el tío, de verdad, que su paso en el Barça ha sido increíble. Pero bueno, al final se trata también de ganar aquí y pues serían para él dos Champions en 4 años, o sea que muy bien.
Dica, tú l'any que ve continúas al Barça, ya acabas la teva etapa, pero al 2027, hoy te marcharás a Berlín, no se avanzará aquesta sortida.
No, a ver, al menos que me hagan algo extraño este verano, pero no creo. La idea es que termine aquí mi último año y en 27 pues ya sí que me iré.
Molt bé. Dica, moltes gràcies i esperem tornar a parlar amb tu d'aquí una setmana justament celebrant la Champions de Colònia.
Ojalá.
Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies. Ciao.
Sergi Camps, gràcies, eh?
Vinga, fins ara, bona nit.
Adéu, bona nit. Aquesta és la cançó del Mundial, Dai Dai, de Shakira. Ens cansarem de sentir-la aquestes setmanes. El Mundial comença dijous, l'11 de juny, en 4 dies. El primer partit serà dijous a les 9 del vespre. 9 del vespre a Catalunya, al Mèxic, Sud-àfrica. Ja sabeu que a partir d'aquest dijous a Catalunya Ràdio, cada dia a les 11 de la nit obrirem el Club de la Mitjanit, cada dia de dilluns a diumenge, edició mundial del Club de la Mitjanit. Sergi Andreu, tens novetats de les principals seleccions?
Espanya viatja sense Lamine, Nico Williams i Víctor Muñoz cap a Puebla per jugar contra el Perú. Aquests 3 jugadors que s'estan entrenant al marge no jugaran contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts a les 4. França, més preocupada per la gran emprenyada que porta Mbappé, que ha aparegut la seva imatge en una campanya publicitària de casa d'apostes, s'ha enfadat molt amb la federació, que ha estat qui ha donat el vistiplau perquè aparegués la seva imatge. Lesionats diversos, per exemple, Abde, aquesta nit s'ha lesionat en Marroc.
Sí.
Genoll dret. Veurem què passa amb Abde en aquest Mundial. Ha hagut de fer canvis també Ancelotti en Brasil. Wesley s'ha lesionat entre el jugador de l'Atalanta Ederson a la convocatòria. Wesley, que fins ara ha jugat a la Reial Societat aquests últims mesos, es perdrà el Mundial. Argentina ha guanyat a Hondures aquestes últimes hores 2-0 sense Messi, amb Lautaro liderant, gol i assistència. Brasil ha guanyat 2-1 a Egipte amb gol d'Hendrick i Portugal, amb un Cristiano molt, molt discret i encara sense els jugadors del PSG, s'ha imposat a Xile per 2-1. Queden encara alguns amistosos. Ha de jugar Espanya, ha de jugar Portugal contra Nigèria dimecres, ha de jugar Argentina contra Islàndia i ha de jugar França contra Irlanda del Nord. Tot això entre demà i dimecres.
A veure, en els partits de preparació amistosos d'aquests dies, no sé si n'heu seguit molts, algun o cap. Us ha cridat l'atenció alguna cosa de les que heu vist, d'alguna selecció en concret? Turi, Ricard, Jordi.
Jo és que l'únic partit que he vist ha sigut una mica d'Espanya i Iraq, però de la resta de seleccions no he vist res.
Sí, sí, i no era una selecció espanyola que poguessis pensar que serà correcte, gaire similar al que veuràs a partir de que comenci el Mundial.
Sí, jo la veritat és que m'espero al Mundial, que ja tindré prou partits per veure, i no els he vist, els he seguit, sí que la sorpresa de França a casa contra la Costa d'Ivori, bé, una mica... obrir la perspectiva de que les seleccions petites són perilloses, sobretot a la primera fase, hi ha mundials amb desplaçaments tan llargs, i hi ha aquestes lesions que explica el Sergi, que han caigut jugadors molt importants, com Enciso al Paraguai, això d'Abde, a veure què passa, Wesley al Brasil, estan caient jugadors... que són gairebé estructurals, diria, de la selecció.
Fins a 24 hores abans del debut de cada selecció, el seleccionador té temps de fer els canvis que estimi oportú en la llista oficial i definitiva del Mundial, Jordi.
No, anava a dir que en la línia d'això que comentava el Ricard, fins al punt que més o menys els que han cridat més l'atenció, que és l'empat d'Espanya contra Iraq i la derrota de França, que és que en lloc d'agafar ritme pel Mundial, la prioritat és que ningú prengui mal. Vull dir que s'ho han agafat amb una calma extrema. És veritat que n'hi ha hagut altres, Brasil, que li va fotre una pallissa a Panamà. Vull dir, va per casos, eh? No vol dir que tothom ho faci igual, però em va fer en particular el partit d'Espanya contra Iraq em va fer la sensació que si se l'haguessin pogut estalviar, se l'haurien estalviat, com si no els fes falta haver d'agafar successions de competició.
A veure, atenció a això. Lamine Yamal explicant per què s'han venat la mà en molts partits des de la temporada passada.
¿Por qué te vendan la mano en los partidos? Me la vendo porque jugando a la Play, o sea, le di una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Entonces, a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9, y ya me lo dejé, y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo.
Així de simple. O sigui, es va enfadar jugant a la PlayStation, li va fotre un cop a la tele, a veure com va quedar la tele, va quedar lesionat dels dits, i a partir d'aquí li va agradar el look, li va recordar a Karim Benzema, que recordeu que va estar uns anys jugant amb aquesta protecció molt similar, perquè no es volia operar un dit que estava fracturat i dislocat, i aquesta és la història. Aquest any encara jugava molts partits.
Saber que no s'enfada jugant a futbol, s'enfada jugant a la PlayStation.
Sí. Sí,
sí. I té molts referents, futbolístics, curiosament. Sí. Messi no en tenia, o en tenia molt pocs, o el que tenia gairebé era el subconscient, que era Maradona, i feia gols com els havia fet Maradona. Però Lamine Yamal, Neymar, Benzema, van apareixent futbolistes del seu... No? Del seu univers mental permanentment, eh?
Sí. Sí, sí. Jordi, què deies?
Bé, no, que Benzema, jo diria que després d'operar-se ja s'ho va deixar, és a dir, va jugar un temps amb el dit trencat, però un cop operat també continuava amb l'embenat, perquè crec que era per superstició també, sí, perquè considerava que li havia anat bé. Vaja, jo trobo que tenen molt temps per pensar, no? Em fascinen aquestes coses.
Sònia Salma, quan marxes als Estats Units?
Demà passat?
Dimarts.
Demà passat.
La Sònia Salma serà enviada especial de Catalunya Ràdio als Estats Units, que presentarà el Tot Costa in situ des del Mundial amb el Jordi Costa. Ja et deixo marxar perquè et veig molt apurada amb la veu, però digue'm només la teva selecció favorita per guanyar el Mundial. I ara després els hi demano a la resta.
Va, diré França.
França. La Sònia Salma aposta per França. Sònia, descansa i cuida la veu.
Gràcies,
bona
vagi
nit.
Bé.
Bona nit. Ara que entri l'Àlex del Mas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Del Mas, com vas?
Molt bé, bona nit.
T'imagino comptant les hores perquè arribi dijous a les 9 del vespre i comenci el Mundial. Tu tens previst veure els 104 partits del Mundial més llarg de la història? 104, eh?
No, com va dir Messi en el seu dia, no nos alcança, però farem tots els que puguem, això
molt
sí.
Bé. Àlex, el Barça té 16 jugadors al Mundial, comptant Anthony sí. Gordon, que no sé si l'haurem de comptar, però bé, el comptarem. Quin d'aquests jugadors creus que serà el blaugrana més destacat en aquest Mundial?
Jo crec que el més decisiu serà Lamine. Jo crec que tornarà bé i serà el més determinant. I deixa'm afegir que un que no ens esperem que sigui determinant, crec que ho serà, que és Pau Cubarsí.
Pau Cubarsí. La resta teniu candidat clar?
És difícil no dir Lamine.
Ja. Jordi, Ricard...
Home, Lamine sí, sí. Depèn de com torni de la lesió i el que jugui, no?
I el paper de la selecció espanyola, clar.
No sé. No crec que Lamine arribi en les millors condicions.
Mira, arribarà dos mesos sense que... jugar.
Sí, sí.
Dos mesos.
Però igualment aposto per Lamine, jo també.
Molt bé. Àlex, què n'esperes futbolísticament tu d'aquest Mundial? Alguna sorpresa, alguna innovació tàctica?
Bé, et diria dues coses, no? Sorpresa ho veurem, però et diria si el Mundial, si a nivell de seleccions s'agafa la tendència que parlàvem la setmana passada, no? del PSG, d'aquesta davantera amb tanta mobilitat, amb intercanvi de posicions que s'està imposant a Europa, perquè no només el PSG, sinó l'estem veient en altres equips, fins i tot també un punt en el Barça. Això per una banda. I per l'altra, els mig del camp de 3, que tinc ganes de veure si s'imposa el doble pivot i mitja punta o els dos interiors i el pivot. Va haver-hi una època on pràcticament tots els equips jugaven amb un sol pivot i dos interiors, i ara tinc la sensació que cada vegada més s'està tirant per el doble pivot i el mitja punta pur.
Quines tres seleccions tens més ganes de veure en aquest Mundial, Àlex?
Mira, per fugir de les que tots diríem, et diria l'Anglaterra de Tuchel, perquè crec que Tuchel sempre ens sorprèn tàcticament i que ho pot fer molt bé. Et diria Mèxic. Mèxic té molt bona pinta i apunteu el nom de Gilberto Mora, que és un jugador jove extraordinari. I en tercer lloc et diria Marroc, veure si Marroc s'estabilitza competitivament, perquè ve d'uns anys molt bons, però tinc ganes de veure si realment en un Mundial i en la continuïtat segueix sent forta.
Ve de fer semifinals a l'últim Mundial, a Qatar. Mm. El Marroc va eliminar la selecció espanyola i va caure en França a semifinals. O sigui que tens un bon grup, té molt talent, avui s'ha lesionat Abde, veurem si pot arribar a jugar al Mundial, perquè fa només uns minuts, aquesta mateixa nit, en un amistós, s'ha fet mal al genoll. Àlex, no me la diguis, però tens alguna selecció clarament favorita?
Clarament no ho sé, però sí, en tinc una.
En tens una, eh? Ara me la diràs. A veure, és el moment de fer la porra del Mundial a la ràdio a nivell intern, com cada any, com cada Mundial i Eurocopa, des del 2006, diria, o 2008, ja estem organitzant amb el Ricard Isidro la porra d'aquest Mundial. Si vosaltres no heu enviat els vostres pronòstics, Uri, tu no l'has enviat.
Encara no, he tingut dies liats, però demà t'ho prometo.
Aquí l'únic que l'ha enviat...
Jo també te l'envio demà, Xavi.
L'Àlex, tu sí que me l'has enviada.
Sí, i tant, i fa algun dia ja, eh?
La resta no.
Jo estic pendent de les lesions.
Fas molt bé.
Molt bona excusa.
A veure, moment de... el pronòstic sobre el Mundial. Quina selecció creieu que guanyarà el Mundial? Uri.
Només puc dir una.
Sí, home.
És que tinc tres al mateix nivell.
Va, digues-les.
Argentina, Espanya i França.
La Sònia ha dit França. L'Uri, Argentina, Espanya i França. El Jordi Costa...
Jo dic Espanya.
Espanya. El Ricard Torquemada?
Portugal.
L'Àlex Dalmas?
Espanya.
Espanya. Fem entrar també en aquest joc l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
Què tal, bona nit?
Quina selecció creus que guanyarà el Mundial?
Jo aposto per França.
França.
Sí.
Si voleu saber el meu pronòstic, tenim la promo a punt, eh? Sentiu això.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. El Mundial, el Club de la Mitjanit, a partir de dijous, tots els dies, de dilluns a diumenge, a les 11 de la nit, seguirem el Mundial al tot costa i el Club de la Mitjanit diàriament a Catalunya Ràdio. La meva selecció favorita és la mateixa que la del Ricard Torquemada.
Un català de Balaguer, no?
Sí. Un dels que entrena aquest jugador, Bernardo Silva. Robert Martínez, o sigui, la meva selecció favorita pel Mundial és Portugal, que va guanyar la Nations League a la selecció espanyola ara fa un any. Un dels jugadors que serà al Mundial i de qui estem parlant molt relacionant-lo amb el Barça és Bernardo Silva, aquestes últimes setmanes. Aquest és Bernardo Silva, fa només unes hores, quan li han preguntat per quin equip fitxarà i si el Barça encara és una opció.
Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad, eso es muy importante.
Bernardo Silva va parlar de matinada després de jugar aquest Portugal 2-1 que comentava el Sergi Andreu ara fa una estona. Bernardo Silva està pendent encara de resoldre el seu futur, ara el sentíem. Flick, les informacions que tenim és que accepta la seva incorporació, però ha demanat que abans de fitxar-lo hi hagi sortides per poder fer una gestió una mica més còmoda de la plantilla de la temporada vinent. I a mi, això que diu Bernardo Silva de fitxaré per un club que realment em vulgui, la veritat és que no fa ser gaire positiu respecte a les possibilitats que vingui al Barça. Vosaltres, Uri?
A mi una mica té molt contacte amb el Bernardo i la família. Em va dir divendres que la cosa s'havia refredat bastant amb el Barça. I que apuntava cap a un altre equip.
Cap a un altre equip. Segurament seria l'Atlètic de Madrid, perquè ara mateix són les ofertes d'equips més potents que té sobre la taula Bernardo Silva. A mi aquesta frase em fa sospitar i em fa tema, perquè personalment m'agradaria que fitxés pel Barça, perquè m'agrada molt, és un futbolista que m'agrada molt, que Bernardo Silva està més lluny que a prop del Barça i del Camp Nou. Jordi, com ho veus?
Bé, jo com tu, a mi aquesta frase em va sonar pels dubtes que sembla que pugui tenir el Barça, o com a mínim per la dilació, em va sonar una mica això. No sé si a un avís a navegants del Barça o directament a una sentència d'home, si heu de dubtar tant i tinc tantes opcions, no sé quantes ni quines, però si com ell diu té més opcions i el Barça... Espera't una estona que ja et direm alguna cosa... A mi em va sonar males notícies, perquè crec que en això estem bastant d'acord. Jo ho veig com un fitxatge molt evident del Barça, però que tinc la impressió que s'està complicant una mica.
Seria una llàstima que s'escapés finalment Bernardo Silva, Ricard, Àlex, Andreu Sararols...
Jo crec que els dubtes del Barça són legítims i que estan ben fonamentats. Hem tingut aquesta sensació des d'aquell moment que depenia del vistiplau de Flick, no? Aquella sensació... que la informació que es desprèn que es desprenia des del club era aquesta, que era una mica estranya que deixar-ho tot en mans de l'entrenador, perquè s'entén que l'entrenador se'l pot haver consultat prèviament, i també entenc que Bernardo Silva aleshores es plantegi doncs que s'ho pensi millor, o que algú que el vulgui de veritat, perquè això també voldrà dir que Bernardo Silva vol un rol protagonista, un rol de primera espasa.
On el valori molt, sí.
Clar, i que tingui minuts i que sigui titular indiscutible. I jo no sé si aquest és el rol que encaixa amb allò que el Barça vol d'ell. Per tant, si diguéssim que els dos interessos no conflueixen, doncs jo crec que no és un problema que Bernardo Silva fitxi per un altre equip. Si el Barça el volgués com a prioritat, aleshores segur que Bernardo Silva tindria la prioritat també amb el Barça.
Àlex, Andreu?
Jo ja sabeu que crec que no és una prioritat per al Barça. Jo aquí coincideixo amb Flick, tot i ser un jugador extraordinari, crec que el Barça, amb el final de temporada de Gavi, amb la irrupció de Bernal, crec que els esforços haurien d'anar a un altre costat, i coincideixo amb Flick, i entenc que Bernardo Silva ho hagi percebut tot això i que per tant vulgui fer una mica un cop de puny sobre la taula.
Jo, Xavi, per acabar, estic d'acord amb les paraules d'en Ricard. Penso que és un molt bon futbolista, però el rol que tindria amb el Barça potser no és el que ell voldria. Dit això, si ell vol seguir tenint protagonisme i tenint un rol important en un club, penso que no és el Barça.
Vaja, a mi la veritat és que si es confirma això em sabrà molt greu, perquè em sembla que és un jugador d'un nivell altíssim que augmentaria el nivell i la qualitat de la plantilla del Barça. Andreu, divendres va ser la nova Creu Alta, la gran remuntada del Sabadell contra el Madrid-Castella, oi?
Sí, allà vam estar i vam gaudir molt, la veritat.
Avui el Francesc Ripoll ha estat a Balaïdos. L'Europa no ha pogut superar el Celta Fortuna, el filial del Celta s'ha quedat a les portes. Francesc, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha caigut a la pròrroga l'Europa, una llàstima.
Sí, partit igualadíssim, on l'Europa potser ha merescut alguna cosa més. Al final dels 90 minuts, l'Europa ha empatat a 2. Això ha fet que amb l'empat a 1 de l'anada anés a la pròrroga. L'Europa necessitava guanyar, perquè amb l'empat quedava fora, però finalment el Celta, que té jugadors molt bons també i de molta qualitat, ha fet el 3-2. S'acaba el somni de l'Europa, que ha fet una temporada de 10. Recordem que va pujar l'any passat, pressupost molt baix, ha jugat fora de casa la segona tarda temporada. Pot caure cau amb el cap ben a l'equip de Gràcia.
A la pròrroga avui i al partit d'anada a Can Dragó, el Celta va empatar al minut 97.
Sí.
Imagina't el que canvia el futbol per dos moments, i en quins moments ha caigut l'Europa, que ha competit, tens raó, Francesc, fins al final i amb molt d'honor. El Sabadell jugarà la final per pujar a segona contra el Zamora amb la tornada a casa i el fet que l'empat li serveixi al final d'una possible pròrroga del segon partit. Percentatge d'opcions que li dones al Sabadell, Francesc?
60%,
o sigui, el veus per sobre del Zamora, que el Zamora tampoc té més tradició i més història al Sabadell que no pas el Zamora.
Sí, de fet el Zamora no ha pujat mai a segona, i li dono 60 pel fet de tenir de tornar a casa i que amb l'empat al Sabadell li val. Però si una cosa hem vist en aquest playoff és que per molt que hagis quedat segon, tercer, quart o cinquè, està tot igualadíssim, hi han sorpreses, però veig un pèl per sobre el Sabadell.
Andreu, tu també veus el Sabadell per sobre i el veus a segona, com dèiem abans, l'any que ve?
Sí, clarament. El partit de divendres va ser un partit molt bo, on es va veure un equip amb molta energia, amb molta gana, i penso que això li servirà per afrontar aquesta eliminatòria amb el Zamora.
Sergi, Andreu, tenim alguna novetat a Madrid amb les eleccions?
Anem avançant 30 taules ja.
30 de 70.
De 60.
30 de 60,
la meitat. I ara mateix 64% de vots per Florentino, 36 per Riquelme.
I és el que deia el Sebastián. Sí, va retallar mica en mica Riquelme, però segurament no tindrà prou. Amb la meitat del vot escrutant, normalment aquesta diferència ja és difícil de retallar. Us he d'acomiadar aquí, en 3 minuts són les 12. Aquests dies parlarem més habitualment, perquè dijous comencem l'edició mundial del Club de la Mitjanit. Gràcies a tots.
A vosaltres. Adéu, bona nit.
Acabarem amb motos i la Damià Aguilar i Marc Márquez. Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Ha tornat Marc Márquez. Retalla 30 punts sobre Bezzecchi a la general del Mundial.
Ell sortia des de la pole, que sortia molt ben situat per lluitar pel podi. Ha arribat el primer en el primer revolt, acosta amb ell al darrere, i hi ha hagut un strike. Hi ha hagut una jugada d'aquelles de billar en el primer revolt que ha provocat Jorge Martín. Clar, el propi Martín s'ha eliminat, ha eliminat Bezzecchi, el seu company d'equip, ha eliminat Raúl Fernández, ha eliminat Fermín Aldeguer, i també ha tirat a Fabio Di Gianantonio, que ha estat l'únic d'aquests que ha pogut acabar la cursa, sumant 3 puntets.
I s'ha salvat Marc.
Estem parlant de 5 pilots que podien lluitar pel podi o la victòria.
I s'ha salvat Marc Márquez d'aquest incident. Hi ha marge? Quan ha acabat la cursa, a Marc Márquez l'has vist convençut que pot lluitar aquest Mundial?
L'he vist amb les ganes de lluitar per aquest Mundial, però aquest és un pilot que ja té 33 anys, que no en té ni 20 ni 25, que hi ha certes coses que no se les pot tirar a l'esquena, perquè sap precisament que ha passat per moments molt complicats, i ell ha baixat de la moto i ha dit: aquesta victòria és molt cara. És la victòria cara de la caiguda de l'octubre de l'any passat, que l'ha obligat a passar dues vegades pel quiròfan. És una persona que gestiona les coses d'una manera diferent, que vol gaudir del moment. Ell és perfectament conscient que aquest circuit l'ha ajudat, que les circumstàncies de la caiguda múltiple l'han ajudat, i que ara arriben dos circuits, com són República Txeca i Assen, sobretot Països Baixos, que no són circuits que el puguin beneficiar. És evident que ara té doncs, setmana i mitja per recuperar-se. Jo no veig una capacitat de remuntada constant, sinó irregular ara mateix.
Les pròximes curses a República Txeca i a Països Baixos l'any passat va fer ple.
I Alemanya també. Ell a Alemanya sí que confia que aquell és un circuit on pot tornar a fer el que ha fet aquest cap de setmana, perquè és un circuit totalment d'esquerres. Però República Txeca i Assen són diferents, són diferents.
Gràcies, Dami.
Adéu.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, com sempre amb Mishima, avui amb Guspira, Estel, Ocarissa, i el record especial d'avui és per a un amic, el Queco, divertit, una mica cràpula, força més que una mica de cràpula, hi ha nits i moments històrics al seu costat, i no només nits. Fidel amb la seva gent, i tinc la sort de formar part de la seva gent, és d'aquells amics que ho són de debò i que els comptes amb els dits d'una mà. El Queco, el Sergi, aquest matí ha acomiadat el seu pare i des d'aquí li enviem una abraçada per a ell, per a l'Àmia, per l'Aina i per al Nil. Us deixem amb les notícies de les 12 i amb la nit dels ignorats i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.